Esports a Ràdio Pollença. Tota l'actualitat esportiva a Ràdio Pollença. L'esport local, futbol, els partits de la jornada, el món del motor, ciclisme, tennis, bàsquet, l'agenda esportiva del cap de setmana. Tota l'actualitat esportiva amb en Jaume Bisbal.
I començam amb els esports. Jaume, benvingut.
Bones tardes.
Endavant, idò, començam com sempre a l'esport local.
Si començarem per els resultats primer de futbol, tenim categoria Benjamí, el Jai de 8, Pollença i Port 1, ara vinc Consell 10, Pollença i Port 0, Cadets, Pollença i Port 0, Patronat 4, Juvenils, Pollença i Port 1, Llosatí 1, i primer regional, Pollença i Port 2, Quilvià 0. Això és el de futbol, bona victòria de l'equip de primer regional, que col·loquen en cinquena posició. Està fent una molt bona temporada, amb alt i baixos, però en aquest moment està per allà dalt que pugui lluitar, perquè en quan crec que juguin un play-off fins a un sext. Almenys si pot aconseguir, per almenys, poder jugar aquest play-off de descens a preferent. Bona victòria de l'equip de, com hem dit, de primera regional. Després, en bàsquet, tenen dos resultats de femení. Cadet femení va ser Andratx 56, Colònia Pollença 60, i júnior femení, Sindioteria 47, Colònia Pollença 82. I el millor de la setmana que ve poder tenir tots els resultats que falten de bàsquet. Després, tenim també resultat de vòlei. Tenim infantil femení, Montacion 3, Pollença 0, Cadets també femení, Pollença 3, Madre Alberta 0, i sènior femení, Villafranca 2, Pollença 3. Són resultats de vòlei. Després tenim en notícies, tenim que en bàsquet, un jugador de bàsquet pollencín, Jaume Mangual, va participar al Real Madrid de cadet a la minicopa que se va disputar a Màlaga, quan se va disputar aquesta Copa del Rei de bàsquet, se va disputar la minicopa per cadets, on va participar, com han dit, en Jaume Mangual, que participava a lo Real Madrid. A lo Real Madrid i va jugar aquesta minicopa i va jugar a la final Real Madrid contra Barcelona, que van perdre per 2, 65-67. Però ja és molt important tenir un jugador pollencí, Jaume Mangual, jugant a la Real Madrid, categoria cadet, que es va jugar, com han dit, aquesta minicopa del rei que se va jugar a Màlaga. Això pel respecte. Després també un altre nom propi és la d'Àngel Llobera, que va córrer fora de Mallorca, concretament a Lugo, i va quedar subcampiona de la prova de Quiroga Trail Challenger. És una prova que s'ha disputat allà i on en Àngel Llobera va fer subcampiona. I després, quatre pollencins van córrer la mitja marató de Barcelona. Això és el que tenim. Després hem de pensar, ja que aquí ja, que seran de la mitja marató a Barcelona, penseu que aquí és, crec que ja ha confirmat també dia 5 d'abril, dia 5 d'abril se disputarà una nova edició de la mitja marató d'aquí, de Pollença. Ja anirem informant, queda més bé, però sempre més o menys aquestes fetges, 5 d'abril. I després, antes de 5 d'abril, dia 13 de març, i més que vendrà, tenim un esdeveniment culer de Barça, socis de Barça, aficionat de Barça, i és la trobada de penyes de tot Balears, organitzada per la penya barcelonista de Pollença i la del Cudi, on crec que hi haurà totes de Balears, incloent Eivissa, incloent Menorca, incloent tot Balears, i tot faran, celebraran una festa i se celebrarà un sopar un restaurant de Port del Cudi, en concret que és. Sí que van posar tu preu, però això ja vendran, jo crec que dia 28 d'aquest mes. He convidat un president de la penya barcelonista que vengui i mos informi. També la millor tindrem per telèfon, o vendran també de l'Alcudi, perquè també són els organitzadors. I se va, aquesta setmana el president va ser a Barcelona, a Barça, i crec que se va reunir ja la gent de Barcelona, no sé, potser també vendrà qualsevol convidat. I la novedat és que el que costi aquest sopar, no sé exacte, ja mos contaré ell previ això, anirà destinat a una malaltia que té una planta, són espases. M'ha llamat molt l'atenció que, clar, la gent que pagui, valgui 20 euros, valgui 25, això anirà destinat a una planta d'això d'una enfermedat d'això que hi ha, són espases. Això és una notícia que ja m'ho anirà també informant i tot això, perquè mos expliqui com era que es va llegir. I ara, jo el millor divendres, dilluns que ve, ja podré, me deixarà aquí ja el cartel d'això, el cartel, i ja podrem donar ja les primeres, això de com serà, com han dit, aquesta trobada que tindrem, com he dit. Jo mateix estic agraït al president de la penya, perquè sincerament jo m'ha dit a Real, tinc un canet de soci d'honor, vol dir que satisfet perquè som de bàsica, i està bé, jo no miraré també si puc anar, és important, és una trobada que hi haurà molta gent. Però això encara mos queden, com han dit, dues setmanes, i si no hi ha res de nou, com han dit, tindrem aquí el president i qualsevol altra persona això, dedicada a això, que mos xerrin, com han dit, d'aquesta trobada de penyes que de tot Balears.
Sí, si serà, l'entrevistarem dia 28.
Sí, si no hi ha novedat, dia 28, amb bastantes, com han dit, bastantes novedats, i també han donat espai perquè això és dia 13 de març, perquè, home, la gent és que segui de socis. Pensem que una persona, aquí pensem que hi ha d'haver 300 i pico de socis, vol dir que és una penya blaugrana amb molts de socis aquí, sí.
I tant. Molt bé, Jaume, més coses. Parlant de futbol...
Bueno, sí, podem parlar, com sempre, de Mallorca. Bé, Mallorca va aconseguir una victòria per 1-0 aquest fin de setmana, una victòria contra l'Alavés. El col·locava fora de sempre, però després de l'empat del Celta contra Real Madrid i Madrid, empat a 2, en aquell moment on està, si hi ha per baix, vol dir en descens. Hombre, un Mallorca va guanyar 1-0 a l'Alavés, un gol d'en Cucho Hernández. Sí, home, un partit, també l'Alavés no ha deixat anar molt, no han de tirar les campanes de vol, ni antes eren tan dolents, ni ara ja, segons llegeixen la premsa, ja és una victòria, sí que és una victòria balsàmica, una victòria que te dona, però claro, els altres resultats no te van ajudar. El Leganés va empatar de 9 punts, l'Espanyol va empatar dins Sevilla de 9 punts, Mallorca 21. D'altre 21, vol dir que 21 o Mallorca i 21 Celta, i per diferència de gols està davant o Celta, vol dir, si que va a la Lliga ara estaria en descens, com han dit, hem de veure. El pròxim partit de Mallorca serà aquest divendres, en divendres, contra el Betis dins Sevilla. Betis Mallorca aquest divendres a les 9 de vespre. I després, el que vaig dir ja també divendres, volien saber jo d'aquesta crisi que ha tingut el Mallorca, aquest cese de Maeta Molango per part del propietari de Mallorca. Va sortir la notícia un poc sorpresa quan va sortir la notícia que Maeta Molango era destituït. Bé, pensem que molta gent diu, no, això ha de ser més alt, uns amos, de gent dels Estats Units, bé, la gent que ha porat-ho dos vés. Jo dic, si aquesta gent no ha porat-ho dos vés, en aquell moment no xerraríem de Mallorca. El que se devia, tot això de ser pregut en primer lloc. Sí que és vera que tot tenen culpables, han estat molt contents per gent que el CC de Maeta Molango ha fet coses bones, ha fet coses dolentes, però sí que és vera que el tema de plantejar les temporades crec que no ha estat a l'altura. Qui és l'únic culpable, que ha pagat el pla de Romputs? Podria ser que sí, però aquí tant tenen culpa d'alt, té culpa Maita Molango, però no, a mi li han dit jo vull que fitxatge, no l'han pogut fer, no, si tenen dos bés, tenim en compte que és un del pressupost, és un pressupost més barat de tot, bé, pressupost més baix, vull dir, més baix de tota la categoria de primera divisió. Tu no pots, així com l'Espanyol ha fitxat en Raúl de Tomàs per 20 milions d'euros, tu no te pots arriesgar per no passar-te, això és un tema salarial que ara te miren bastant. Vol dir que és difícil. Sí que és veritat que els propietaris van salvar el Mallorca per jo que ara de la desaparició. No sé si no han volgut mullar dos bes o no, jo crec que no ha marxat d'hivern s'hauria d'haver duit qualque fitxatge, qualque jugador important. No s'ha duit. I ara, seguir jugant. I l'objectiu, com hem dit, primordial, l'objectiu és salvar aquesta, salvar la primera divisió, perquè no s'han gestat un dos bes per dur fitxatges o per fer sessions, però és més perjudicial baixar per mala sort a segona. Així voldria més de pensaria, no, m'he pogut gestar, hagi ampliat el tema de dos bes, gestant-me un dos bes, així com ho fan ja, per haver reforçat en categoria, en qualitat, l'equip no, i se m'ha baixat i ha fet avall cap a segona. Hem de veure. Tot i no és culpable, dalt on dic, per haver deixonat, i aquí el que se'n va deixar sense res és l'entrenador. Jo t'ho dic, a mi Vicente Moreno l'entrenador. Jo potser pesat amb aquest tema, crec que no som tothom, no és que sigui jo un entrenador de la meva devoció, jo crec sincerament que no se li pot negar el que ha fet, però en el Mallorca ha pujat l'equip de segona B a segona A, de segona A a primera. Jo crec que la primera li ve un poc grossa, tenen en compte que sí que va acertar els canvis, coses com són contra l'Alavés, va treure en Cubo i va treure un altre, però hòstia, en Cubo no entenc que no pot jugar de titular, un Madrid te'l cedeix, jo crec que és per si no hi ha lesions i tot això, és perquè el posis, el va posar 20 o 25 minuts, i s'ha de demostrar que en Cubo és un jugador diferencial, un jugador diferent, i te dona coses que no te donen els altres jugadors. I són coses, la primera línia que va treure contra l'Alavés, amb Budimir tot sol davant, sense cap acompanyant, el Cucho Hernández sí, però no va ser, tampoc no és que sigui un delanter, jo que sincerament, dintre teva, clar, jugar només amb un punta, hombre, també depèn de com fa el plantejament. Que el millor també ha pogut, per no cessar en Vicente Moreno, la propietat va dir, no, jo l'he posat, he cessat en Maita Molango i ja està, però no, tampoc no es culpa d'un i l'altre de Vicente Moreno. Com he dit, esperar, cada jornada serà important aconseguir 3 punts, pensant que aquí en Mallorca no ha aconseguit encara un guanyar fora camp, i queden 14 partits de Lliga i són finals, té 21 punts, i per lo menys haurà de fer 38-39 punts, no sé, menys de 38 punts, veig la puntuació que hi ha, que potser no t'ho pugui salvar. Tenim en compte que a l'Eibar en 24, Celta en 21, Mallorca en 21, Oleganés en 19 i l'Espanyol en 19, vol dir que tot està allà tan junt, que són 4 equips, després ja se'n va Levante en 29, que ja te deixa amb més punts de diferència, amb 8 punts, però aquí estan a 4 punts de tu estàs allà a la pomada, estàs a baix, hem mirat de sortir per veure cosa. Després ha estat una jornada molt interessant a la primera divisió, el Barça va guanyar 2-1 en el Getafe i després ahir el Madrid va empatar, com he dit, 2-2 a la Celta, que era l'equip que se jugava també de guanyat el Madrid, no sé, el teu Mallorca de sortit de la zona de descens i l'empate. Hombre, ni el Barça està bé, el Madrid pareix estar més bé que el Barça, i ara ja s'acosta ja aquest clàssic Real Madrid-Barcelona, que se jugarà dia 1 de març, diumenge a les 9 d'uespre, ja té horari confirmat, diumenge, dia 1 de març a les 9 d'uespre. Qui arribarà millor? Bé, se xerrarà, que millor o no millor. El Barça, bé, no està bé, ja crec difícilment que pugui guanyar, som pessimistes, que pugui guanyar res en guany. L'equip que també el Madrid no és, per, no és que estigui el més també possible. Tots tot dos equips estan dubitatius, les fan ocasió, no estan regulars, ahir ningú se pensava que el Madrid podria només empatar el Celta, el Barça va guanyar 2-1 el Getafe, però el Getafe va tenir ocasions i ha pogut per almenys aconseguir l'empat. Vull dir, no són fiables, i ara que van anar a la Champions, a la Champions no en xerrem. Si no és fiable a la Champions, és molt difícil d'això anar. Home, serà un clàssic, jo crec que serà una temporada que no hi haurà aquest favoritisme per un ni per l'altre. La millor sí que Madrid per així, com han dit, que estigui millor, però com han dit, aquest empat ara s'ha col·locat un punt. Ara, si aquesta pròxima jornada, que falta una jornada per aquest clàssic, que serà el Levante-Real Madrid i Barcelona-Eibar, el millor pot que va, tots dos guanyen i arribaran amb un punt de diferència d'un Madrid a un Barça. Si el Madrid guanyés un Barça, se col·locarien 4. Si el Barça guanyés, se n'anirien 2. Però això no se pot, no se pot dir encara, però sí que és veritat que no són molt fiables tots dos. Com hem dit, ara ja arribarà, arriba també que les Champions, aquest entre setmana comença la Champions, que ja me demana, és que el Madrid i el Barça no juguen aquesta setmana, no. La Champions se fa una setmana, juguen el València i l'Atlètic de Madrid. I després, una altra setmana, juguen el Barcelona i el Madrid. Vol dir que juguen dos entre una setmana i dos l'altra. I aquesta setmana jugaran, demà jugarà l'Atlètic de Madrid-Liverpool i dimecres jugarà l'Atalanta-València. Després, l'altra setmana, jugarà el Barça, el Nàpolis i el Madrid contra el Manchester City. Una setmana i després fan al revés una altra vegada, els dos que han jugat primer juguen després. Això ho fan perquè tampoc no se solapin tant d'equips, com hi ha quatre espanyols, i que després així no perds cap setmana, llevat d'una setmana sense competició, ja hi ha competició cada setmana. Queda bastant de lliga, com dic, 14 jornades, i ja veurem com va, és una lliga bastant però sempre com està, hauria estat bé que un equip que no fos Barça i Madrid estigués allà, sí que és veritat que apareixia que l'Atlètic de Madrid, Sevilla i València, però per que Madrid i Barça serà una lliga entre els dos, pot haver i pot haver sorpreses, però és molt difícil que també hi hagi sorpreses. Com he dit, és un any un poc atípic perquè tenim també aquest 2020 futbol d'Eurocopa. Tenir l'Eurocopa, que se fa a l'Eurocopa, i els Jocs Olímpics de Tòquio. I la novetat de l'Eurocopa és que per primera vegada se farà a 12 països. Països diferents. Sí que és vera que el més important és que la final que està confirmada serà a Londres i que Espanya, la primera fase que jugarà, que començarà crec que 13 de juny, el jugarà a Espanya, a Bilbao, vol dir que és una gran novetat tot això. Espanya jugarà els tres partits de la primera fase de l'Eurocopa a la sede de Bilbao, aquest tres, confirmat, aquest tres, de penjar, o tot el que era a Londres, o tot el que era a un altre lloc. Però els tres primers partits els jugarà aquí. Està important jugar aquí a Sant Mamés, a Bilbao, a Espanya, com han dit, la novetat d'aquesta Eurocopa, que serà amb un parell de països, que també vol dir que se juguin a Espanya. I com hem dit, també com ha dit aquest any, serà els Jocs Olímpics de Tòquio, però això queda, encara queda molt, molt lluny. Sé que a bàsquet femení d'Espanya ja es van classificar per aquests Jocs Olímpics, i ara, que ara els espanyols veurem també, hi haurà el debat quantes medalles podran aconseguir en aquests Jocs Olímpics de Tòquio, menys, si podran superar, no sé si en el passat hi va haver 36, més o menys, no recordo això, però menys, si es poden superar. Això, com hem dit, el tema de futbol. Després, en tema de motor, hi ha notícies importants, notícies. Comença per març la nova temporada tant de Fórmula 1 com de motociclisme, i tothom va rebre la notícia quan va acabar la temporada de motociclisme. El Jorge Lorenzo, mallorquí, va dir no, me retiro un any sense competir, un any això, I després rebeu la notícia, de que tornarà a córrer. Potser no correrà tot el Gran Premi, però diuen que està confirmat que correrà a Barcelona, a Montmeló. Ja, mos pensàvem que se retiraria. Per mi no, i per això s'ha d'anar també, s'ha d'anar a poc a poc. L'altra novetat és que tindrem dos germans a MotoGP. No sé si ha passat altres vegades, o la primera vegada, que hi ha dos germans, que són el Marc Márquez i l'Àlex Márquez. Marc Márquez, campió de Moto2, i el Marc Márquez, campió de MotoGP l'any passat. Tots dos, a la mateixa escuderia, competiran. Per moment que és, home, favorit per experiència i tot, doncs, pensem que serà en Marc Márquez. L'Àlex Márquez ve de Moto2 i Marc Márquez ja ha fet campió, i en totes les apostes que també se faran, serà un favorit. Hem d'anar esperant i veurem si serà un any, com hem dit, amb bastantes amb aquest morbo de dos germans, perquè potser germans tots dos voldran guanyar, després hi haurà en Rossi, bé, serà interessant, MotoGP, i de vegades el motociclisme de cada vegada té més interès. I en Fórmula 1, si xerra molt de Fernando Alonso, que si pot tornar a la Fórmula 1, no pot tornar, és molt difícil, diuen que és quasi impossible. Si xerrava que hi havia escuderies que Red Bull li va dir que no li interessava, xerrava d'escuderies que el volien, tanteaven per veure si... Hombre, això també depèn, jo crec que no... Si no hi ha unes condicions que pugui ell, com hem dit, poder participar i poder lluitar per un Mundial, tot això, crec que enguany, tornar-se un any, que correrà altres proves, i això hem de pensar que va córrer a Dakar i va ser el primer pilot a l'història, campió del món de Fórmula 1, que va córrer a Dakar. Jo crec que sincerament serà un altre any un poc atípic, perquè tampoc no correrà, només tindrem l'espanyol, que és en Carlos Sainz, però pot donar sorpreses. Ara ja, poc a poc, comença per març, també comença una setmana un moto i una setmana, l'altra setmana cotxe de Fórmula 1, se presentaran un cotxe, ja se va presentar el Ferrari i aniran presentant els cotxes que lluitaran per aquest Mundial. I una notícia sobre televisió i també Fórmula 1 és que vull diferenciar de que el motociclisme aquest any va donat Dazón, que és aquesta plataforma per internet, és online, és una plataforma que va sortir l'any passat, primer de 2019, una plataforma que s'ha anat consolidant, té l'Eurobàsquet, ha tingut Mundial de Motos, i la notícia és que ara té les motos Dazón i Movistar, havia fet un contracte de 3 anys, tenia la Fórmula 1 Movistar, i l'any passat va donar aquest canal 24 hores de Movistar. I és que en aquest 2020, acaba el contracte, l'empresa que adjudica els drets de la Fórmula 1 i Dazón vol dir que apretarà i pot aconseguir, vol aconseguir també, ja que té les motos, teniu cotxes. Això és una novetat important, la notícia de que podem tenir novetats, perquè hi haurà el contracte amb Movistar a la Fórmula 1 i Dazón entrarà a la puja per poder aconseguir els drets de tenir també la Fórmula 1. Home, per als amants del motor, tenir la Fórmula 1 a una plataforma i tenir també el motor a l'altra, home, no canvia res, perquè molta gent ho té. La millor una ha de tenir, s'ha de gestar tot bé a la plataforma de Movistar i l'altra a la de Dazón, perquè són diferents i això. Volem hem d'esperar, que si Dazón arriba a consolidar i fer-se els drets de la Fórmula 1. Jo crec que a llarg plaç Dazón se farà en tot el deport, per tant que és tot el deport de pago. Pensé que és una plataforma, el primer mes és gratis i després paguen 9,99, però és una plataforma que la gent que pugui tenir i pugui veure això és espectacular, perquè veus tota classe de deports. També se xerrava que l'NBA de bàsquet, que també té d'Euroliga Dazón, i l'NBA la té Movistar, també se xerra que Dazón també se'n pot dur de NBA, vol dir que deixarà Movistar el tema de l'esport només amb un acord que té firmada, que és la primera divisió espanyola. La primera divisió espanyola la té firmada per 3 anys, però després de 3 anys hem de pensar a veure mem. Això ja vaig dir, quan va començar aquesta plataforma d'Azón, vaig dir no, a la llarga, com he dit, d'Azón s'endurà tot l'esport, ja té quasi més de la meitat, i jo crec que lo de Fórmula 1, i cert, he llegit amb això que volíem mirar la diferència que hi ha entre d'Azón i Movistar, pensant que l'empresa que ven drets també vol tenir el seu, guanyar un dos bes d'això. I primer, també el que fa és mirar, primer, quina plataforma pot tenir més usuaris, com ho té, per si pot donar-me un parell de que... Bé, te mires moltes de coses antes de decidir-se. També l'econòmic és l'important. Jo crec que si d'Azón s'empenya en poder tenir també, ja que té les motos, la Fórmula 1, crec que podem tenir notícies 2021 de que, com hem dit, dins d'Azón hi hagi motociclisme i també tinguin la Fórmula 1. Això és el tema de moto. I per què va en tennis? Bé, en tennis en aquests moments també estem a l'espera del pròxim torneig. Va acabar aquest passat torneig a on en Djokovic va agafar un número 1 que tenia Nadal. En Djokovic és número 1 mundial i tenim, que ara m'agrada que ara tenim en Nadal, l'altre dia el vaig veure a la seva acadèmia, a Manacor. Va haver una anècdota perquè un nin diu com és que un esportista tan mediat fa net la cinta, feia net la cinta de córrer, la feia net en Nadal. I m'ha llamat molt l'atenció que un nin, però ara aquesta cosa va quedar, diu, com és que un... Home, és una persona igual que els altres, i ja està aquí, està bé que descansi, perquè s'espera un any, bastant, no sé, s'haurà de dosificar. Tenim en compte que tenim Madrid, tenim Barcelona, Godó, Madrid, Godó, després ve Roma, bé, ara ja hi ha un espai d'un, crec, de 10 dies o això, però després ja començarà, i ja no serà un any bastant difícil. Pot ser un any bo, bé, dependent de les lesions, serà un any més vell per en Nadal, i esperar, veurem, l'any passat també, 2019, deien no arribarà bé, i va guanyar torneu, Roland Garros i tot això. Hem d'anar esperant, veurem, com respon en Nadal, quan torni, i ara, com he dit, ara descansa, i està bé, com he dit, que descansi per això. Hi haurà molt de proves aquesta temporada, n'hi ha molts, i ja aniré confirmant, s'està preparant o se remorea de que per més de juliol aquí a Santa Ponça, a Palma, hi pot haver un gran premi al Màster 500 o al Màster 1000. Si fes Màster 1000 hauríeu 10 si estan bé de l'ATP, perquè penseu que Màster 1000 estàs obligat a jugar-lo a no ser que facis, que duguis d'això de metge, que estiguis lesionat i tinguis un part de metge. S'està rumoreant les pistes, van anar a veure les gent que planeia això de tornejos per aquesta etapa, que te demanen moltes de coses, que estiguin bé les pistes. A Santa Ponça, pel que varen demostrar, van acceptar, i ara esperar a veure mem. Hombre, això és difícil perquè organitzar un torneig d'aquesta envergadura necessita primer molta publicitat, molt de dobbers, que se fiquin en allò i això, però estaria bé que aquí a Mallorca poguéssim tenir un Màster 1000, com hem dit, a Madrid, allà a Barcelona, i tinguent un tenista mallorquí com en Rafa Nadal. Jo crec que en Rafa Nadal farà el més que possible, el més difícil, per poder lluitar i per aconseguir ja seran de juny, juliol. Home, més de juny, quan hi ha gent allà, temes de turisme, perquè clar, això duria, pensant que duria, ho deu primer, sobretot ho deu primers tennistes de l'ATP i la gent que mouria això. Això són rumors i s'ha d'anar seguint. Bé, jo crec que seguint a Mallorca seria important que Mallorca donés a veure això. I com he dit, esperar, i ara, com hem dit, està bé aquest descans per tornar les piles carregades, i veurem si mos donen sorpreses aquesta temporada. No surt com a favorit a molts de tornejos, però sí que en terra batuda sí que és el favorit número 1. En terra batuda és el favorit perquè diuen que és el millor tennista en terra batuda. Després hi ha en Djokovic, que li pot fer d'això, però en Djokovic sortirà com a número 1 i ja ho veurem. Jo crec que no li importi molt el número 1, però tot dic, de cada vegada és un any més, més bé a Nadal i hem d'esperar. Veurem mem, però poc a poc. Això és el que hem tingut. Mos espera un molt bon any.
Molt bé, Jaume, moltes gràcies.
A vosaltres.
Fins la pròxima.